La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio.
Sabies que la indicació geogràfica protegida Vedella dels Pirineus Catalans queden emparades sota aquesta indicació geogràfica tots els vedells i vedelles de la raça bruna dels Pirineus, així com també la Xarolès i la Limousin, i els creuaments entre elles nascuts en l'àmbit de producció que comprenen les comarques pirenaiques i pribirenaiques? I és que les vaques i els vedells es crien en un règim extensiu o semi-extensiu en una alimentació que són base de pastures. Les cries creixen a l'aire lliure i mamen de la mare un mínim de 4 mesos, una alimentació que es complementa amb l'herba de pastura i, posteriorment, l'engreix es fa a les mateixes explotacions a base de farratges i de productes nobles com cereals i lleguminoses. I tot això per què? Doncs per aconseguir una bona transformació del múscul en carn de qualitat. Després, el sacrifici i l'elaboració es realitzen en escorxadors autoritzats i controlats pel Consell Regulador. Un transport respectuós per al benestar animal. El sacrifici i l'espassejament es realitzen de forma tradicional a fi de mantenir la qualitat produïda. I és que amb això s'obté una carn d'una qualitat que va del rosat al vermell brillant i el greix de blanc a crema, presentant infiltracions de greix intramuscular. Amb una maduració de la carn d'un mínim de 7 dies, això li aporta la tendresa i les característiques organolèptiques que la diferencien d'una vedella qualsevol. Doncs ja ho sabeu. Vinga, vedella dels Pirineus. Comencem!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més...
Benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
No hi ha res que em faci mal.
Tornem a començar una altra setmana aquí, com, doncs, amb les curiositats més boniques de la nostra gastronomia, i després seguirem amb la melmelada preferida avui, d'en Joan Roca. Seguirem amb les tècniques culinàries avui amb l'Ernesto de Mayo, un gran cuiner, i el reportatge, avui un reportatge amb molta poesia, perquè anirem fins a Maià de Montcal, on hi ha la Cristina, i ens parlarà de les seves 11 vaques i de la seva llet espectacular. I acabarem, com no, una altra vegada avui també amb la Nabila per parlar-nos d'un cafè excel·lent. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Cambec Jazz for Cheese, melmelades i salses premium de l'Empordà Costa Brava, us ofereix aquest espai.
I aquesta és la part dolça del programa, aquella part que tots hem tingut quan érem petits i que alguns som grans i no deixem anar mai. I és que volem saber quina és la teva melmelada favorita. Joan Roca, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
No sé si és hora de menjar melmelada a aquestes hores del migdia, però de ben segur que tu te l'has menjat i has cuinat molt amb melmelada també, no?
Sí, sí, sí. És un producte que el tenim molt present i molt a mà i que encara ara, doncs, potser ara no aquesta hora, però sí l'hora d'esmorzar, ve de gust.
Quin és el teu gust preferit de melmelades?
El de les taronges amargues.
M'ho pensava. M'ho pensava perquè, escolta, el capellà, corria l'any capellà, ara farem allò dels avis, no? Corria capellà l'any 91 i tu ja la posaves, la melmelada, amb uns ànecs, al celler Can Roca.
És veritat. I amb uns rovellons. Fèiem uns rovellons que posaven una mica de marmelada de taronja amarga a sobre, cop de forn, una mica d'oli d'oliva i quedava fantàstic. Sí, han jugat amb la marmelada, tens raó.
Home, és que la marmelada de taronja amarga potser és la que don més joc, podríem dir, a la cuina salada?
Sí, jo crec que sí. És la més versàtil perquè té aquest registre de sabors que no només és el dolç i àcid i entre l'amarg, I sí, jo, a mi particularment m'agrada, i fins i tot per esmorzar, més enllà de muntar-la amb una llesca d'un bon pa i una bona mantega, a vegades també amb una mica de sobrassada també m'hi agrada. És a dir, que no només a la banda dolça, sinó també per esmorzar amb una mica de sobrassada també funciona molt bé.
Home, té aquest punt, diguem-ne, amarg, no?, d'aquestes, en castellà en diuen les naranjas de Sevilla, no?, aquestes sí, taronges agres, que donen molt gust. I, en canvi, potser aquí a casa nostra la taronja amarga és una fruita poc agraïda, no? L'utilitzem allò per netejar els budells de la matança del porc, i en canvi no gaire per fer taronja amarga.
És veritat, i no sé... Bé, és cert que a moltes cases de pagès hi ha encara molts tarongers, totes tenen un taronger o dos que els feien servir justament per la matança del porc, i se'n fa poc ús d'aquestes taronges. Moltes vegades es veus que es deixen caure, en canvi, justament per això són de molt bon aprofitar, per fer una bona marmelada i poder-la tenir fins durant tot l'any. Potser no hauríem de parlar més, potser hauríem de fer que la gent ho provés de fer-les i veuria, doncs, l'interessant que és gastronòmicament parlant, no?
Déu-n'hi-do. Entre la marmelada de taronges amargues i una mena de confitura que fèiem de llimona amb saliandra per una amanida de llagostins, Déu-n'hi-do quins temps, eh?
Aquesta no me'n recordava, però és veritat, era molt bona. Sí, hem jugat molt amb el nou salat, que és quelcom molt característic de la nostra cuina i que a través d'aquestes confitures que nosaltres ens van bé a la cuina per tenir-les a punt i per poder-les tenir com un recurs, no? Doncs sent que ho hem fet servir molt. Pot ser ara a la cuina actual del celler no ho fem servir tant, però vaja, jo sempre crec que tot això que té a veure amb el que hem cuinat, amb la cuina de la memòria, sempre d'una manera o una altra estarà present.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Joan. Passa un bon estiu. Suposo que deureu fer alguna setmana de vacances, però sí, obert, no?, el celler aquest estiu.
Treballarem, però bueno, farem una setmaneta de vacances a l'agost, i com fem cada any recuperarem també aquesta normalitat, perquè també tots necessitarem fer vacances, perquè afortunadament hem arrencat fort, estem treballant bé i esperem, doncs, això, poder fer vacances, com fèiem abans d'aquest any fatídic que hem de passar.
Doncs vinga, passa-t'ho molt bé i una força marmelada de taronges, eh?
Això, una abraçada forta. A veure.
Adéu-siau.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
A Can Bec et portem a casa l'essència de l'Empordà. 40 anys elaborant conserves premium, com les figues confitades, i fins a 60 varietats de delicioses melmelades, salses, gelees i originals maridatges d'autor per formatges Just for Cheese. Troba'ns a les xarxes socials o consulta www.canbec.com i a gaudir de la bona gastronomia.
La Fonda.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I aquesta sintonia ens porta la Guia Virgínies de la cuina catalana. Una cuina catalana que ens encanta, com la nostra, podríem dir, gastronomia, es defensa a nord, a sud, a est i a oest, i no la perdem, i és una de les coses que hem de fer, no perdre-la. I avui tornem a tenir el Xiquet de Vinaròs. Xiquet, què tal? Bon dia.
Molt bé, avui te parlo des de Vinaròs, precisament.
Què dius ara? En sèrio?
Sí, avui estic a casa.
Escolta'm, aquell senyor que feia aquelles albergínies tan petitonetes que un dia vaig venir i em va poder comprar, encara em fa d'aquelles albergínies?
Sí, home, sí, clar que en sí. Claro que sí, que tenim productors de producte per aquí molt específic, molt cuidat, que tot, jo crec que no ens venen perquè no hi ha massa gent, però, ostres, Déu-n'hi-do quin producte estem fent per aquí. Ecològic sense dir-ho, que dic jo sempre.
Doncs va, vindrem un dia. Escolta'm, cap on anem avui?
Mira, avui des de casa estic veient les cases d'Alcanar i voldria parlar d'un restaurant que fa setmanes, fa només molt pocs mesos que han obert, que és el restaurant Citrus, dins d'un hotel que es diu El Tancat de Codorniu.
El Tancat de Codorniu?
El Tancat de Codorniu és un hotel que és una antiga casa colonial tipus masia catalana envoltada de tarongers, on inclús ja està datat que va descansar unes quantes vegades un tal Alfonso XII o alguna cosa així, saps? Mm. I està feta, està construïda al segle XIX. És una casa d'aquelles boniques, boniques, per sentar-te al parral i a olorar. A olorar la flor de taronger que et pega la brisa del mar a la cara.
Mm, pues, i allà què hi trobarem, aquí, al tancat de Codrino?
Pues mira, aquí trobarem un hotel en habitacions petites, estil tipus relaxató, i tenen un restaurant que es diu Citrus, perquè estan envoltats d'arbres cítrics, on a la cuina tenim un jove cuiner, l'Aitor López, que ve de casa de treballar amb el Ricard Camarena, on ofereix una cuina, un estil així, no? Per exemple, ara que acaba la temporada tenien unes mini carxofes fregidetes senceres acompanyades d'una velute de pernil i una crema de rovell curat, que eren d'aquelles de plorar. Però també m'agrada molt un flam d'ovella que fan amb tòfona ratllada, o tenen un postre dels bons bons per a recordar que eren unes maduixetes silvestres amb una xantilly de pebre rosa i un té al vermut.
Oh.
Chapó. Però és que tot això, a més, està molt ben acompanyat des de la sala, on tenim un director de sala, que és l'Àlex Carlos Noia, és un xaval, un xiquet de Vinaròs, també, que ha estat algo més de 8 anys treballant com a somillera al celler de Can Roca. I, clar, Àlex ha portat el seu savoir faire, ha portat els seus contactes, per què no dir-ho, i els seus coneixements en el món del vi i el maridatge, i estan oferint uns menús, ja t'he dit, a partir d'uns 40 euros i el maridatge al voltant dels 15, per poder disfrutar d'un restaurant que jo crec que en un parell d'anys no m'estranyaria que haguéssim de parlar d'una nova estrella Michelin a les Terres de l'Ebre.
Home, els que som fans i que coneixem molt el celler Can Roca i els que hem pogut gaudir de la saviesa en el món del vi de l'Àlex, escolta'm, certifiquem que com a mínim això, és a dir, si s'hi menja bé, perfecte, i també s'hi veurà molt bé, perquè, escolta'm, una cosa va lligada amb l'altra. Xiqueta Vinaròs, moltíssimes gràcies. Espera tu, guarda el telèfon, que ves que algun altre dia no tornem a trucar encara, eh?
Vinga, aquí estarem, en els peus dins de l'aigua, allà.
Una abraçada grandiosa.
Adéu, merci.
Adéu.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui en un lloc, Can Garriga, això la Cristina m'haurà d'explicar-ho, a veure si és per aquí. Hola, Cristina.
Hola, bones, què tal?
Escolta, estem a Can Garriga?
Sí, correcte.
I on és això de Can Garriga?
Això ho tenim a Maià de Montcal, a la Garrotxa, és l'últim poble de la Garrotxa, direcció Empordà.
Veig també que aquí diu Rafael Lladó, 1625, Rafael amb PH.
Sí, correcte. Això és el nom del constructor de la casa. Aquesta casa és del segle IV, però al segle XVII, Rafael Lladó era el constructor que vivia aquí, era un noi jove que va reconstruir la casa dels seus avis, i eren de tradició pagesa, i va deixar aquí gravat el seu nom, i és el nom que nosaltres hem agafat per la marca de la nostra llet.
Ah, és bonic veure-ho, no? Perquè a més veus el PH, no? Rafael, amb PH que no se sol veure gaire, i sí que molta gent ara segurament avui, quan ens vagi sentint, dirà, ai, però si jo aquest nom el veig en un pot de llet en botigues ecològiques, no?
Sí, correcte. És un nom que la gent, quan veu Rafael Lladó, diu, això el que deu ser, no? No ho relaciones amb la llet. Però sí, ja fa des del 1994 que anem amb aquest nom.
Això ho va començar... Escolta'm, posem-nos a l'ombra perquè aquest estiu ens rostirà aquí, eh? Tot això va començar el teu pare, en Tomàs, no?
Correcte, sí. Sí. El meu pare ja va comprar la finca l'any 80 o el 81 i... I llavors ell va començar a treballar en els camps, amb un ramat d'ovelles, i no va ser fins al 94 que vam posar les vaques amb la meva mare i vam començar aquest projecte petit d'11 vaques, però pensat perquè pogués viure una família.
Un projecte d'11 vaques, però esclar, tu quants anys tenies l'any 94?
Jo no havia nascut, jo vaig néixer el 97.
Per tant, tu tens 24, 23?
Quasi 24, pràcticament.
Clar, tu no havies nascut i és molt curiós perquè em dius un projecte d'11 vaques que vau començar amb les ovelles i ara quantes en teniu de vaques?
11. Sí, sí, l'objectiu era de fer aquest projecte. Bueno, primer van ser dues, però amb la idea ja d'augmentar fins a 11, que va ser les vaques que es podien alimentar en aquesta finca i que nosaltres crèiem, bueno, els meus pares, passa que ara jo ho he adaptat i ho he seguit, doncs ells creien que era la manera de sortir-se'n i també no augmentar d'un volum de bestiar perquè t'hi pots enganxar els dits i pot ser complicat i de moment hem anat seguint a poc a poc, però...
Clar, hi ha una cosa que moltes vegades pensem, no? Parlem d'empresa, parlem d'emprenedoria, sempre pensem que una empresa ha de créixer, parlem d'aquest món que es diu ara de la rendibilitat, però també parlem de la sostenibilitat i a vegades no parlem tant de la sostenibilitat, podríem dir, econòmica d'una empresa com també la sostenibilitat de vida d'una pròpia persona, no? Jo recordo fa molts i molts anys amb el teu pare, amb en Tomàs, que ara segurament ens veurà des d'algun indret, que un dia vaig venir aquí i havia de marxar i vaig venir una mica de pressa i em va dir... Quan vinguis aquí no has de venir amb presses. I en aquells moments que jo tenia una vida una mica desordenada, no ho acabava d'entendre i ara al llarg del temps ho vaig entenguent. Li vaig dir, és que a les 5 hauria de ser a tal lloc. Diu, encara no ho són les 5. Diu, quan siguin les 5 veuràs que aquella vaca d'allà s'aixecarà i marxarà a pasturar. I jo no me'l vaig gaire, creure gaire, no? Vaig anar al cotxe... Vaig mirar a veure l'hora, perquè no portava el rellotge, i faltaven 2 minuts. Vam estar esperant, i quan el rellotge de Catalunya Ràdio va sonar a les 5, amb el pip-pip aquest tan típic que tenim a la ràdio, aquella vaca es va aixecar i va anar a pasturar. I allà, en aquell precís moment, me'n vaig donar compte i me'n vaig veure que la natura, que la pagesia, l'havíem de mirar d'una altra manera.
Sí, 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 realment, quan vius a pagès i amb el bestiar, i en especial amb les vaques, diria, que són uns animals molt tranquils, que és que fins i tot parlant amb altres pagesos et diuen a mi m'agrada treballar a prop de les vaques perquè, ostres, et transmeten aquesta tranquil·litat. I és un altre ritme que també tenim tot el tema que has d'anar aquí, has d'anar allà, no estàs al marge del món. Però aquesta estona que estàs amb el bestiar és quan... pots deixar passar les hores i anar fent la vida tranquil·lament, no?
Clar, hi havia una cosa important, en Tomàs em deia, jo tinc 11 vaques perquè també tinc el terreny de pastura per 11 vaques. Si en tingués més, no podríem pasturar tot o no podríem pasturar sempre, no? Això també és una cosa important, aquesta sostenibilitat de la pròpia vaca per poder menjar, per poder pasturar cada dia, perquè molta gent, diguem-ne, es pensa que totes les vaques pasturen, però no totes pasturen, no?
Correcte. Les ecològiques, en principi, sí. I sí que nosaltres és això, sempre... La idea és una mica fer una granja autosuficient, una mica que tot l'aliment per alimentar les vaques surti de la mateixa granja. Aleshores, no és només la pastura, també és el farratge i el cereal per fer el farinat. Que llavors, clar, és un altre concepte i necessites... Realment, nosaltres tenim 2 hectàrees per vaca. La normativa diu 2 vaques per hectàrea, però per poder-les alimentar necessitem fer-ho així nosaltres.
Escolta'm, em vas a presentar les vaques o què?
Sí, ara les tenim pasturant al camp, però anirem a veure si les trobem.
Home, clar, perquè 2 hectàrees per vaca en tens 11, per tant, tens 22 hectàrees com a mínim.
Correcte, sí, 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 és una finca petita, portem la terra de 3 finques, que són les 2 finques veïnes, I ja des de fa molts anys, perquè són finques que ja no tenen un aprofitament agrícola, i llavors ens permet doncs, mantenir aquest projecte.
Clar, també hi ha una cosa important, i és que el pasturar les vaques també el que feu és netejar, no? La vaca, si hi ha una cosa que fa, a part, diguem-ne, de menjar, fa doble feina aquí.
Correcte, la vaca manté el territori una mica, que al final també és la feina del pagès amb l'ajuda del bestiar, que és de treballar la terra i mantenir els marges, mantenir els boscos i tot aquest treball que, clar, si no hi viuen animals, no, s'ha de fer amb maquinària i realment és desaprofitat.
Cristina, tu tens ara Fras 24. Quan et vas incorporar a la casa aquí per treballar? Perquè tu què estudiaves?
Jo vaig fer el batxillerat i vaig estudiar il·lustració a l'Escola d'Art d'Olot.
Caram, escolta'm, i segueixes compartint les dues coses o no tens temps?
L'afició hi és, però el temps ha quedat molt escurçat. Llavors ara, la major part del temps, bueno, la passo tot aquí, però sí que quan estic munyint o així, a vegades dibuixo una mica les vaques, esgarrapo estones.
Escolta'm, ja les veiem aquí al costat, amb una tranquil·litat, una parsimònia per anar fent. Veus moltes vegades les vaques que tenen un petit espai, veus molt de camp, però tenen un petit espai. Aquí van lliures, eh?
Correcte, sí. Ara elles, quan els hi sembla, baixen, fan el camí fins a beure aigua, fins a menjar una mica de farratge. Elles, tu els hi deixes tot aquí i van fent durant el dia, lliurement. Ara descansen, ara mengen, tenen els seus horaris.
11 vaques que donen una llet excel·lent, que em consta que hi ha molts formatgers que els hi encantaria tenir la llet de les vaques de la Cristina, però clar, aquestes vaques donen el que donen, i a més hi ha una cosa interessant, i és que una de les coses que recordo també del teu pare era... A molts llocs, quan les vaques no donen, se'n desfan. Aquí, les vaques es moren de velles.
És el que procurem, realment, perquè al final la vida d'una vaca pot ser molt llarga si no la forces a fer una producció constant i respectes una mica els seus ritmes, que és la idea que tenim aquí de tu adaptar-te al bestiar i a les vaques i no que sigui al revés, no? Que jo estic més còmode dret munyint, per tant em monto aquí una sala de munyir, que no sé què. És un altre concepte que mires sempre d'entendre què senten les vaques, perquè al final tot et parla, no? Tot et diu... Si tu observes, ja vas veient on te se sent més bé l'animal i com està més bé.
Escolta'm... Jo veig 11 vaques, clar, veig 22 o veig moltes hectàrees, veig dos tractors, veig la feina de munir, la feina de fer formatge, perquè també feu formatges. Quantes hores té el teu dia, Cristina?
Malauradament 24 com tots, però realment comences el dia que jo sempre penso, la feina del dia, el dia te la dirà, perquè... Realment tens una rutina, uns horaris d'aquest dia, bueno, munys cada dia dos cops i després un dia fas elaboració de formatge, l'altre dia envases llet, però clar, ara hi ha una avaria, ara hi ha una vaca que s'ha posat de part i a vegades acabes a les 11, a les 12, a la 1. S'allarga el dia que clar, quan que hi ets ja has de ser, vull dir, no pots mirar cap a una altra banda i dir jo aquesta hora plego i ja està, ja tornaré demà.
Clar, jo ara estic pensant, t'estic veient aquí en tu, que a més parles amb aquesta tranquil·litat, amb aquest amor cap a la terra, cap a les vaques, però també penso que una noia de la teva edat, clar, vivim molts mons, no? I vivim moltes realitats diferents. Això t'ha tocat? Ho has volgut? És el teu estil de vida? Com veus tu el dia a dia?
Jo realment m'ha tocat i ho he triat, diria, perquè... Sí que és cert que, clar, jo he nascut envoltada ja d'aquest projecte, ja ben bé dins, i ja des de petita sempre he vist els avantatges i inconvenients, no?, de veure els pares treballant i tot el que comporta això, perquè és una feina molt dedicada. I realment sí que hi va arribar un punt, això jo vaig estudiar il·lustració perquè m'agradava, però ja als 20 anys em vaig incorporar també per tema de salut del meu pare i dic, mira, dic, ara és el moment, dic, agafem-ho, i endavant. I la veritat, cada dia que passa jo estic més contenta perquè és cert que quan esculls un camí has de renunciar a tots els altres, però per mi això, ostres, és una cosa que m'ha donat tanta llibertat i ho he vist molt amb el tema del Covid, també, que realment és un altre món, això és una altra manera de fer i una altra manera de viure que et dona llibertat quan realment hi ha tantes coses que te la treuen, encara que pugui semblar al revés.
El Covid en un lloc com aquí a Can Garriga es viu molt diferent, eh?
Correcte, jo la veritat aquí hem tingut molta sort i hem pensat molt en tota la gent que estaven en pisos, que no tenien terrassa, que no podien sortir, i la veritat ho entenem perfectament, totes les ganes que té la gent de sortir, perquè es passa molt malament.
De fet, ho hem d'explicar-ho a la fonda, ja els nostres oients ja ho saben, que aquests reportatges els anem fent. Vam començar l'any passat amb reportatges en confinament i aquest any encara ho anem fent així, i a més és una manera de veure territori, és a dir, que la ràdio se'n va de la Diagonal 614, se'n va per tot Catalunya, no? I avui, precisament, ho fem en un diumenge, és a dir, tot i que aquest programa es faci de dilluns a divendres, tu i jo avui estem en diumenge. Clar, jo no sé com és un diumenge com avui, per exemple, per la Cristina.
Jo, per mi, cada dia comença igual, que és munyir les vaques. Llavors, el diumenge és dia de treballar, perquè a més vivim en un territori que és molt apreciat, aquí a la Garrotxa, sempre hi ha gent que a la que poden escapar-se s'escapen i llavors et venen a comprar, vull dir que has de ser-hi perquè la feina la tens. Avui, per exemple, toca fer formatges i sempre pendent de la porta perquè en qualsevol moment es presenta algú, ve a comprar qualsevol cosa i és això, vull dir, preparar el menjar per les vaques, és que realment el simple fet d'haver de fer tota la feina del dia ja t'ocupa tota la jornada.
S'ha de dinar també?
També s'ha de dinar, a vegades una mica tard, però també es dina.
Què dinarà avui la Cristina?
Avui, algo senzill, una mica d'arròs, algo ràpid una mica per seguir fent feina.
Suposo que per esmorzar cada dia, com a mínim, un got de llet.
Depèn, a vegades sí, a vegades no, però iogurt, cada àpat hi ha algo de làctics, pràcticament. Sí, sí, tenim la sort que som els primers consumidors del que fem, que ens agrada.
Quan parlàvem ara fa una estona de la sostenibilitat, jo estava pensant, clar, quan veiem una granja sempre es parla, com dèiem, no, dels rendiments i tot això, però moltes vegades no es parla tant de la qualitat o no es veu tant. Clar, per exemple, aquí tenim unes vaques que fan la seva vida. Quina és la mitjana de llet que et dona aquesta vaca frisona?
Aquí hi ha frisones i hi ha barreja de Flatview, també.
Aquesta no les veig, ja?
Sí, són algunes, perquè com que són barreges surten fosques, però n'hi ha alguna més marró, que ara deu estar més a la part de darrere.
I quina és aquesta raça?
És una raça de mixta, d'aptitud mixta de carn i llet. Llavors no produeixen tant, però són més robustes, s'adapten millor al territori i realment no són tan grans, també. No són tan ossudes com la frisona, però sempre hem pensat també que la frisona, clar, a vegades es diu que l'altra raça no, es busca la Jersey o així, que fan més greix i una qualitat de llet més alta, però realment vaca frisona sola, ben alimentada, amb un estil de vida correcte, de pastura i tot, també et donarà una qualitat de llet que potser una altra vaca més apreciada, si no la tractes com ella es mereix, no et donarà aquesta qualitat.
Escolta, doncs anem a veure la qualitat de la llet que tenim aquí, perquè suposo que deus estar a punt de no sé dir si de fer la collada o no, perquè he vist que tenies aquí la cuva, doncs anem-la a mirar. Doncs vinga, ja som aquí a la formatgeria. I avui què toca, mató o formatge acurat?
Avui farem formatge, però nosaltres fem el mateix formatge tendre i madurat. El procés és el mateix. Llavors, per exemple, avui tinc uns 25 quilos de quallada, 250 litres, i llavors encara no m'ho he pensat. Ara, a mesura que ho hagi fent, m'ho pensaré. De quantes peces faig de tendre i quantes de curat. Normalment les de tendre són peces de mig quilo, i ja les faig així de mig quilo, i ja en 15 dies es venen. I llavors el curat ja són unes peces de 5 quilos que ja les faig pensant que al cap de 15 dies els entraré a madurar.
Clar, perquè el que dèiem, una cosa important, i sobretot per aquest formatge de peces grans, és que la vaca pasturi, perquè té unes característiques d'aquesta llet que una vaca que menja ensitjat en té unes altres. Jo a vegades sempre m'agrada dir ni millors ni pitjors, jo sempre dic diferents, perquè cada un fa diguem-ne, o utilitza el llet que pot, no? Però tu tens la gran sort de que les teves vaques pasturen, de que no mengen ensitjat, que això ja és una cosa curiosa que vam veure a la fonda de l'any passat amb en Joan d'Ecofranc, d'allà molt a prop de la Seu d'Urgell, una llet molt preuable, com dèiem, no?
Sí, sí, nosaltres realment no hem donat mai ensitjat. De fet, clar, hi ha una qüestió que és que el projecte de Rafael Lladó ja va començar sent ecològic des de zero, perquè ja hi havia molt clara aquesta mentalitat. El meu pare era molt idealista i tenia molt clar que volia fer una cosa una mica tipus Suïssa, no? Allò idíl·lic d'una granja petita que pot treure el seu propi producte i donar valor a la seva llet, perquè al final és la manera de sobreviure transformant la llet i donant-hi un valor. I clar, jo entenc que l'ensitjat és molt pràctic, m'imagino, tampoc... Clar, jo tampoc no he estat mai en... Sí que he vist granges, però no he viscut el dia a dia en granges diferents a la meva. I llavors, clar, sí que té uns avantatges, però també té uns inconvenients a l'hora de la llet, que tinc entès que pot causar botírics, llavors en els formatges de llarga maduració pot resultar un problema.
Clar, tu fas aquest formatge, diguem-ne, de mida grossa. Expliqueu una miqueta com fas el formatge. És a dir, tenim per una banda la llet, llet crua, no?, que vol dir que no està pasteuritzada. Llavors, què fas? Quin és el tractament, el tipus de quall?
Jo sí que la pasteuritzo, la llet, a baixa temperatura, al bany maria. Fem a la mínima, que són 63 graus durant mitja hora. I això ho faig perquè, com que també a la mateixa elaboració faig el formatge tendre, que surt en 15 dies, és la manera de poder-lo vendre, perquè si no ha de fer un procés més llarg. I llavors el que faig és que quan ha acabat de pasteuritzar, a temperatura de fermentació, que sol ser uns 39-40 graus, tiro el ferment, el deixo remenar i llavors tiro el quall. Al cap de 3 quarts d'hora que ha reposat ja puc tallar la quallada. El que jo faig també, que és una mica particular, és que com que tinc les instal·lacions pensades per fer llet, per fer iogurt i per fer mató, tallo la quallada dintre el pasteuritzador. Llavors la trec per l'aixeta així amb uns coladors i la poso sobre la taula de treball i és on...
Aquesta que tenim aquí davant, no? Una taula que fa més o menys un metre per dos.
Correcte, correcte. I en aquesta taula llavors la salo manualment, no faig salmorra, sinó que salo la quallada ja directament amb un 2% de sal, així puc fer un formatge baix en sal que ja m'interessa perquè així dono més protagonisme a la llet. I un cop és salat ja procedeixo a mullar.
I aquest formatge és el que al cap de 15 dies, diguem-ne, clar, l'has de premsar una miqueta, suposo, no?
Premso manual, tampoc tinc premsa.
Què dius ara? En sèrio? És que jo ara m'ho estava mirant aquí i dic, i on tindrà la premsa aquesta dona?
Sí, sí, vull dir, és tot fet una mica a petita escala i buscant sempre una manera econòmica de tirar endavant.
Però escolta'm, és que es necessita molta força. Clar, no ho dic que tu no en tinguis, però és que jo penso en mi mateix i dius, hosti, això cansa molt.
Cansa realment. Però el fet de salar la quallada també ajuda a extreure el xerigot i sí, però...
Clar, hi ha una cosa molt important que moltes vegades no ens en donem compte. Tu has parlat d'un formatge curat de 5 quilos, per tant vol dir que té una maduració bastant llarga, no?
Sí, comencem a vendre a partir de 2 mesos. Llavors, segons l'estoc, segons la demanda, si pot estar més temps o menys.
Clar, un formatge que podries tenir tranquil·lament un any o un any i mig, i moltes vegades un tipus de producte que se li hauria de donar un valor econòmic que moltes vegades la gent no ho acaba de veure, no? És a dir, tu te'n dones compte si la gent valora exactament el teu producte o no? Perquè una granja de 11 vaques que fan tan poca llet, que fas el teu producte...
És un tema una mica delicat, perquè jo crec que hi ha gent que sí, hi ha gent que ho valora molt, clients que fa molts anys que venen, però clar, a vegades ho veus en la manera de treballar, que nosaltres treballem sota comanda, perquè clar, has de poder organitzar la llet, perquè no, al ser productor estàs lligat al ramat, no pots dir aquesta setmana no compro llet o aquesta setmana en compro el doble. Llavors tens uns números que els has de fer equilibris perquè et surtin. Llavors sí que ho veus a vegades que falta una mica de conèixer del projecte o una mica de posar-se a la pell del productor, perquè a l'hora de demanar la comanda amb antelació, hi ha gent que et truquen com et queda alguna cosa ja a final de setmana i dius, ostres, m'ho haguessis dit, jo t'ho hauria guardat, cap problema, però sí. I a nivell econòmic també és delicat, perquè clar, nosaltres tenim un preu que el marge nostre és molt just, però perquè realment no busquem tampoc fer un producte molt gourmet, sinó que al final busques fer un producte que pugui menjar la gent. L'únic que en el món en què vivim té un cost, i aquest cost és el que és.
Clar, moltes vegades la gent se'n va a una botiga o a un supermercat i veu que un litre de llet val 90 cèntims o 80 o un euro, quan segurament el preu de cost d'un litre de llet a casa vostra, a Rafael Lledó, potser ja val això, no?
Hi ha anys que hi guanyes una mica més, hi ha anys que estàs una mica, que t'arriba l'aigua al coll, però clar, al final hi ha unes coses que també has d'assumir. El fet de fer aquest producte i de tenir les vaques i tot comporta també un estil de vida que ja et mentalitza de que no intentaràs el cap de setmana fer una escapada, no sé què, com, i desentendre't de la feina. Llavors els guanys potser són menors, però també les despeses són menors perquè tens un estil de vida més casolà.
Clar, jo ara estava pensant a molta gent, ara amb el mes d'agost, no? Mira, vaig de vacances aquí, vaig de vacances allà, no? O em trobaré amb aquest o em trobaré amb l'altre. Abans parlàvem d'això, no, Cristina? Avui estem a diumenge. Què faràs per vacances, Cristina? O quines seran les teves vacances?
Les meves vacances serà seguir fent la feina. Clar, al final, l'horari escolar, jo des de que no estudio, que ja no el conec pràcticament, veus les estacions i et vas adaptant a les feines de cada temporada, però vacances com a tal, diré, no tinc vacances, però tampoc tinc la necessitat de fer-ne, perquè no estic fent la feina pensant, ai, quan serà l'hora de plegar, quan podré marxar, perquè és una mica l'equilibri, no estàs sempre baix i busques estar dalt de tot, sinó que busques sempre una cosa constant. Al final també és el tarannà, que acabes sent una mica com les vaques, que t'agrada la rutina.
Clar, l'altre dia jo estava a Mangep amb un pastor i parlàvem de la feina de pastor i em deien, no, és que això no és una feina, és un ofici, no? De fet, em fa pensar una mica també amb la cuina, amb els que vivim la cuina d'una manera que ja és el nostre estil de vida. És a dir, quan això que has triat ja és el teu estil de vida, ja no ho mires com una feina, no?
Correcte. Al final és això, és una manera de viure, que fer aquesta feina et permet viure d'aquesta manera. Al final, jo penso, això també ho deia el meu pare, jo hi estava molt d'acord, que diu, si no hi hagués diners pel mig, faríem el mateix.
Clar, hi ha una cosa important aquí, i és aquesta llet tan fantàstica que tens, que a mi m'agradaria que la descrivissis. És a dir, si ara agafem un got de llet, el posem aquí, ens el bevem, tu què notes amb aquesta llet? Perquè, a veure, llet normal no és, eh? I clar, quan dic llet normal, podeu dir malament, és a dir, hauria de dir llet convencional, perquè això és el que hauria de ser la llet normal.
Exacte, és que això t'anava a dir, perquè realment és que aquesta llet és la llet tal qual surt de les vaques. És precisament que no hi ha cap procés d'homogenitzar, perquè no hi ha hagut grans alteracions, perquè no hi ha medicaments, perquè no hi ha un procés de UHT on t'has escalfat la llet a molta temperatura per poder-la guardar al graig i no a la nevera, com sempre ha anat. I al final aquesta llet, jo et diria, és llet, no? És llet de vaca.
És la llet.
Correcte, és això, realment.
Escolta'm, Cristina, i el mató? Escolta'm, el mató, que és una cosa que també veiem que no, el veiem molt, però també veiem moltes coses diferents. Inclús l'altre dia, precisament, a Mas Mercè parlàvem d'aquesta idiosincràsia, aquesta confusió a vegades que ens ha passat amb el món del recuit, no? Hi ha matons i matons, també. I aquest és un mató de llet de vaca que, escolta'm, és que quan te'l poses a la boca es nota, no? És a dir, descriu aquesta textura d'aquest mató.
És molt suau. A mi el mató m'agrada molt. Ja t'ho dic, que jo per sopar quasi bé me'n menjo un de sencer cada dia, perquè m'agrada molt i molt. I és molt suau. Realment és que és la llet i el quall. No hi ha cap procés de clorur càlcic per donar-hi rendiment. No busquem fer aquestes, no sé si trampes o aquestes opcions que tens, perquè la indústria et dona, per donar més joc al teu producte, però realment és que jo crec que no cal disfressar-ho, que tal qual és, l'aliment ja és bo quan alimenta.
Clar, ara deies trampes entre cometes, no? Perquè és això que dius tu, és a dir, sempre es pot anar a buscar el rendiment, que és el que et dona a vegades la diferència de preu d'una cosa a l'altra. Amb un litre de llet, quan mató surt, aproximadament?
Amb un litre de llet, clar, jo faig les peces individuals, que són 120 grams, i les grans, que són de 300. I normalment és un mató per un litre i mig, llavors.
Ah, déu-n'hi-do, vull dir que hi ha xerigot que surt d'aquí, eh?
Exacte. Nosaltres no fem recuit, però llavors es podria fer un aprofitament d'aquest xerigot i tornar-lo a quallar.
Escolta, i de què hem fet del xerigot que ens sobra de fer el formatge, que ens sobra de fer el mató?
Va destinat a ús agrícola, que és pel camp. Al final, tot els fems de les vaques o les restes de la formatgeria van destinades a un aprofitament per tancar el cicle.
L'altre dia estava amb un senyor, un gran savi, cap a la zona de Vallgorguina, que precisament parlàvem de l'agricultura biodinàmica, i em parlava precisament que ell utilitzava xerigot de vaca com una de les parts del compost, no?
Correcte, sí. Hi ha un preparat que em penso que es diu Ristrepo, que és el que porta xerigot, sí.
Escolta'm, Cristina, anem cap aquí fora, que així deixarem que es vagi treballant això. A mi m'agradaria fer-te una posar... Mira, com... Clar, és que te'n dones compte, aquests ocells que arriben a cantar aquí, amb aquesta tranquil·litat, i veus que alguna cosa passa, no? És a dir, quan els ocells canten és que estan en un lloc on s'hi viu bé.
Suposo que sí. Realment tenim aquesta sort de que aquí sempre hi ha hagut molts pardals que viuen fins i tot a la façana de la casa, les oronetes, a l'estable, a les vaques, llavors... És un tot, al final.
Estem al 2021. Fem una proposta, 2031. Portada d'un diari, no sé si digital o haurem d'anar a buscar el diari en un quiosc, però aquella portada, la part important, la part principal, hi ha una notícia, no? I aquella notícia parla de la Cristina. Què t'agradaria que dies aquesta notícia? Què t'agradaria que passés d'aquí 10 anys?
Ostres, si va en primera plana és que ha de ser una cosa molt important, però realment jo no tinc tampoc grans ambicions en el sentit de ni d'augmentar el negoci ni de crear-me un renom que em vingui a buscar tothom, perquè al final el meu producte també és amb 11 vaques, tens una producció limitada. I realment el meu objectiu seria... La Cristina segueix treballant una mica.
Ets feliç?
Sí.
Què li diries a tota aquesta gent, nois i noies de la teva edat, que no han trobat encara la felicitat en un tipus de feina, en un ofici? Què els diries a aquesta gent de vegades que no saben cap on tirar, no? Que no saben cap on és el nord?
Doncs, ostres, realment la vida és molt dura, però jo crec que has de ser molt valent, has de mirar potser una mica més a dintre teu i aprendre a que allò que fas t'agradi.
Potser a vegades busquem masses expectatives i la felicitat la tenim molt a prop, no? La tenim al minut zero, la tenim aquí mateix on ara veiem aquests pardals, no?
Jo crec que sí, que la felicitat una mica és... Vol un esforç perquè realment és aprendre a conviure amb tot allò que tens i també el fet de donar el màxim de tu et fa sempre estar més agraït d'allò que tens i allò que fas i aconsegueixes.
Cristina, moltíssimes gràcies. Ara veiem aquí un ocell molt gran, perquè ja hi tenim un aeròdrom, no?
Sí, aquests passen direcció a Empúria Brava i aquella zona de l'Empordà, i allà a vegades és ruta d'aquí.
Doncs moltíssimes gràcies, i si et sembla, anem a buscar una mica de llet.
Perfecte, moltes gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Doncs ja tornem a estar aquí, a la sobretaula, amb la Navila, perquè si vam parlar dels mètodes expresso, hi han molts altres mètodes, no, Navila?
Oh, i tant que sí. Hi ha moltíssims mètodes per goteig, per immersió, i dins de cada grup podem trobar infinitat de maquinetes supermodernes i superguais per fer cafè sense una màquina espresso.
Escolta'm, ara no cal que parlem, diguem-ne, de marques així, però a mi me'n van regalar una d'aquelles que popularment, quan jo era molt jove, es deia fer el cafè de mitjó. Que, clar, ara els cafeters en diran, no diguis això, has de dir cafè de filtre, no?
Exacte, a mi també. Aquest concepte em sembla que ens ha quedat a tots gravat, el cafè de mitjó, perquè jo al principi d'iniciar-me en el món del cafè també era una cosa que no entenia, com puguem prendre un bon espresso, la gent escollia un cafè de mitjó. I quan vaig començar a anar a formacions i a eventos on hi havia molta gent entesa en el món del cafè, doncs tothom quedava molt estranyat de que jo optés per la màquina espresso. I vaig començar a donar-li una oportunitat al cafè de filtre, pensar, no pot ser que tothom estigui equivocat i sigui jo la que no ho entengui. I al començar a investigar em vaig enamorar. Ara ja no vull espresso.
Home, però no diguis això, que tu et fas a la cafeteria.
Diré més, hi ha un moment per cada cosa. Per què escullo el cafè de filtre? Perquè beuria litres i litres de cafè. En canvi, si prenc espresso, que és una beguda curta, concentrada, me'n beuria 20 i amb el caràcter que tingui. I tot i que l'aràbica té menys cafeïna, aniria molt accelerada.
Escolta'm, quan fas un cafè de filtre, són aquestes màquines, n'hi ha un parell de molt conegudes, no? Això passa com, per exemple, amb els ganivets a França, que tu ets de Opinel o ets de La Guiol. En el cas de les cafeteres també n'hi ha dos que estan allà al pòdium a veure què, no?
Sí, és molt coneguda la Chemex, ¿vale? I és una que es fa servir moltíssim, sobretot en els establiments, que seria la pionera o la V60 en el tema del goteig. I llavors hi ha l'Aeropress, que ha agafat també molta força aquests últims anys, perquè et serveix per viatjar, per emportar-te a qualsevol lloc, i és molt similar al perfil que obtens a la tassa a les notes que també s'obtenen amb la màquina espresso, ja que es fa amb una pressió manual, però no deixa de ser que té una mica d'aquesta pressió.
A veure, llavors, el cafè de filtre, necessitem aquesta andròmina, aquesta mena, diguem-ne, de gerro, que n'hi ha un altre al damunt, que hi poses el filtre, però aquí hi ha dues coses. Una, pots tirar l'aigua a dins al damunt del cafè, o pots, diguem-ne, fer una infusió i llavors colar, no?
Exacte, hi ha diferents maneres de fer-ho. En el cas de l'Aeropress, que t'he nombrat ara mateix, amb la mateixa maquineta, hi ha diferents maneres de fer-ho. Una, que seria primer introduir el cafè, llavors l'aigua, i a partir d'aquí fer la infusió, i l'altra fer-ho al revés, no? I primer posar l'aigua, llavors afegir el cafè, però tot això serà buscant el resultat final. Lo guai, per dir-ho d'alguna manera, del cafè de filtre, el que a mi m'interessa i m'agrada tant i el que m'ha enganxat és poder estar notant tots aquests paràmetres variables i a través del resultat final poder canviar aquestes variables i buscar un cafè. En el meu cas m'encanta l'acidesa en el cafè, però també equilibrada, i sé que si doncs ha infusionat un minut, 40 segons i no és prou àcid, doncs en la propera recepta augmentaré una mica aquest temps i poder baixaré una mica la temperatura, i estàs contínuament jugant d'aquesta manera. I a part tinc molts clients que també tenen molt de coneixement, s'emporten cafè d'aquí i fan cafès de filtre a casa. És una manera de fer cafè de qualitat sense haver de tenir una gran màquina a casa.
Escolta'm, si abans parlàvem amb l'expresso que eren més o menys, no?, allò dels 7-8 grams amb 7 o 8 amb 25 segons i 25 mil·lilitres d'aigua, aquí anem a més o menys, si no recordo malament, a uns 30 grams per cada mig litre d'aigua aproximadament?
Exactament, això seria com una referència per començar, però com hem dit abans, llavors cada cafè, depèn del torrat que té, del perfil que té aquest cafè, doncs buscarem una cosa o una altra. I sí que és una bona referència, aquesta quantitat de cafè, però sempre dependrà del cafè que tinguem.
I la temperatura de l'aigua?
La temperatura de l'aigua també depèn del mètode que utilitzis, però oscil·la entre els 80 i 95 graus.
Doncs, Esquem, me'n vaig a comprar un termòmetre i demà torno, d'acord?
Fantàstic, Pep, fins demà.
Apassiau.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic.
Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I avui, una cirereta que, mira, no sé qui la va dir, però és molt divertida i molt estiuenca. Diu, la vida és com un gelat, gaudeix-la abans que es fongui. Què, Jiménez? Guai, eh? Escolteu, moltíssimes gràcies per estar aquí avui a la Fonda de Catalunya Ràdio. I us esperem, eh? Perquè aquesta Fonda, sense vosaltres, no es fa. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat.